Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Comença una nova setmana i comença una nova jornada. Avui és dilluns 20 de juliol del 2026. Cel completament serè, només la presència d'alguns núvols prims a la Garrotxa i al Ripollès. La setmana es presenta amb un nou pic de calor, amb els dos primers dies en què tornaran els valors pròxims als 40 graus a casa nostra. Veurem què passarà dimecres, però en tot cas continuem amb la inèrcia de la primera meitat de l'estiu meteorològic, la més càlida, recordem-ho, a Catalunya des del 1950. No hi haurà canvis significatius en la situació general marcada per un gran anticicló atlàntic. Les baixes pressions d'origen tèrmic a la península Ibèrica i la poca inestabilitat en altura farà que tinguem aquesta nova jornada càlida i típicament d'estiu. Bufaran vents del sud i est amb alguns cops forts, sobretot al prelitoral. Amb aquests elements dominants, per tant, cal esperar un temps molt semblant al del cap de setmana. Avui serà un dia de sol en general. De tota manera, a l'inici del dia s'acumularan alguns núvols baixos al litoral sud i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu. A la resta farà sol acompanyat d'alguns núvols prims. No es descarta que descarregui algun ruixat puntual. En tot cas, seran fenòmens aïllats amb quantitats d'aigua anecdòtiques. El dia acabarà amb un cel serè en general, però amb presència de núvols baixos als dos extrems del litoral. La temperatura mínima no ha canviat gaire i hem mantingut valors tropicals a molts indrets i tòrrid sobretot a la costa. L'avís per calor nocturna, que s'ha mantingut actiu per la matinada de dilluns, continuarà vigent com a mínim fins demà. Per tant, doncs, cal extremar la precaució.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui la seguretat ciutadana marca el pols de l'actualitat. L'empresa ripollesa de ventilació Sodeca ha patit dos robatoris importants en l'últim mes i mig. Els lladres han sostret mig centenar d'equips informàtics i des de la companyia lamenten la manca d'informació per part dels cossos de seguretat. Escoltem la Mònica Danés, cap de comunicació.
El fet de, com a empresa, què més podem fer si disposem de tots els sistemes de seguretat, d'informació rellevant, de, per exemple, sistemes de la localització dels equips sostrets, que tot això ho hem facilitat als cossos policials i tota la informació que hem tingut, imatges dels vehicles, alarmes, la detecció d'alarmes, vull dir, tota aquesta informació rellevant per poder, doncs, esbrinar quins han set el grup delinqüent, no?, que han accedit a les nostres instal·lacions.
El dispositiu d'informadors ambientals s'amplia a 21 municipis gironins per protegir gorgues i espais fluvials. Un equip de 23 professionals vetllarà fins al 13 de setembre per fomentar un ús responsable dels espais naturals. I no només això, sinó que avui també hem de parlar, ja que parlem del medi natural, dels incendis, perquè el Consell Comarcal de la Garrotxa treballa en la redacció dels plans de prevenció d'incendis forestals. Fa al voltant de mig any que van rebre el finançament de la Generalitat i asseguren haver fet neteges a boscos en alguns punts de la comarca. I amb les onades de calor cada cop més sovintejades, la gent gran és el col·lectiu més vulnerable. Per això les residències geriàtriques actuen i canvien el seu dia a dia per protegir els seus usuaris.
Tenim aire condicionat a les zones comuns, per tant, a les saletes d'estar, als menjadors, sí que hi ha aire condicionat. El que no tenim aire és a les habitacions. Llavors, el que intentem fer són les mesures típiques d'obrir les finestres a primera hora i al vespre, llavors tancar a les hores del sol, passar les cortines opaques perquè no entri l'escalfor i obrir els aires acondicionats, tenir les portes de les habitacions obertes perquè al màxim que pugui pues, circuli l'aire.
Avui també parlarem d'obres perquè Sant Joan de les Abadesses presenta un projecte per valor de 12 milions i mig d'euros a la convocatòria del Pla de Barris. Es tracta d'una proposta molt potent que es divideix en quatre eixos centrats en el riu, la connexió entre barris, la cultura, els equipaments i també els espais verds. I anirem a Camprodon perquè l'escola Doctor Robert aprofita les vacances d'estiu per iniciar una nova fase d'obres, unes millores que faran pujar la remodelació total al milió d'euros. El consistori contempla finalitzar o deixar el gruix de les obres acabades abans del retorn a les aules. I avui també anirem a Can Trona perquè celebra 10 anys com un espai de referència cultural. En l'acte de celebració s'han recordat els inicis i s'han plantejat algunes escenes de futur. Ho explica la Magda Roca, és l'alcaldessa de la Vall d'en Bas.
Es va pensar que un dels espais que convindria tenir a la Vall és una biblioteca, perquè no tenim una biblioteca aquí al poble. I bueno, després de picar molta pedra, després no, de picar moltes portes, d'intentar fer un exercici de, fins i tot, no, de repensar l'espai Can Trona ja no només com a museu o com a espai d'exhibició o un auditori, estem pensant, no? Estem pensant i ja tenim un disseny, no? per posar una biblioteca aquí dintre aquest espai.
I en esports, l'Olot dona bona imatge, però cau en la seva estrena a la pretemporada davant l'Espanyol per 3-0. El conjunt dirigit per Roger Vidal va tenir una estrena complicada davant un rival de primera divisió.
Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació, i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
L'hoquei Olot ja coneix el calendari de la Lliga 26-27, jugarà al grup nord, on tindrà 4 desplaçaments a Galícia, un a Oviedo i un altre a Bilbao. I el campus de l'agrupació esportiva del Ripollès és un dels que tenen més durada a la comarca, del 22 de juny al 31 de juliol. Durant aquestes dates, més de 100 nens i nenes passen pel campus, on esports com el pàdel i el tennis es fusionen amb els jocs de lleure. Us ho explicarem tot plegat 8 i 6.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Preocupació a l'empresa ripollesa de ventilació Sodeca perquè ha patit 2 robatoris importants en l'últim mes i mig. Els lladres han sostret mig centenar d'equips informàtics i des de la companyia lamenten la manca d'informació per part dels cossos de seguretat i, sobretot, la sensació d'inseguretat que queda després de 2 episodis com aquests. Ens ho explica en Guido Sengerotti.
La nau de Sodeca de Ripoll ha patit 2 robatoris en el darrer mes i mig. Els lladres s'han endut 50 ordinadors per un valor proper als 50.000 euros. Els fets van tenir lloc el 3 de juny i l'11 de juliol, en 2 episodis separats. Els delinqüents van forçar una porta exterior i superar totes les mesures de seguretat i es van endur el material abans que arribés la policia. Per això, des de l'empresa hi ha una sensació d'intranquil·litat. En parla la cap de comunicació de Sodeca, Mònica Danés.
El fet de, com a empresa, què més podem fer si disposem de tots els sistemes de seguretat, d'informació rellevant, de, per exemple, sistemes de geolocalització dels equips sostrets, que tot això ho hem facilitat als cossos policials i tota la informació que hem tingut, imatges dels vehicles, alarmes, la detecció d'alarmes, vull dir, tota aquesta informació rellevant per poder, doncs, esbrinar quins han set el grup delinqüent, no?, que han accedit a les nostres instal·lacions.
A banda de tot això, des de Sodeca lamenten la manca d'informació proporcionada des dels cossos de seguretat. S'ha presentat una denúncia per cada robatori i s'ha facilitat tota la informació requerida. De fet, els aparells sostrets encara tenen la geolocalització activa, però un mes i mig després encara no hi ha novetats per part de la policia i això els sorprèn.
Els hem facilitat tota la informació, inclús una ubicació concreta de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és, doncs, on els sistemes de geolocalització dels equips sostrets ens indicaven, imatges i informació rellevant, i esperem, doncs, que la investigació avanci i que ens puguin dir alguna cosa, perquè a dia d'avui encara no tenim constància de cap detenció ni de que s'hagi pogut recuperar res del que ens van sostreure.
L'empresa espera que el cas es resolgui de la forma més eficient possible i gestiona la substitució dels aparells, esperant que episodis així no es tornin a repetir.
La Diputació de Girona i la Generalitat han posat en marxa per 5è estiu consecutiu el dispositiu d'informadors ambientals als gorgs i espais fluvials de les comarques gironines. L'operatiu es mantindrà actiu fins al 13 de setembre, s'estén aquest any a 21 municipis, amb algunes novetats, com per exemple la incorporació de les lloses. El dispositiu té un equip de 23 persones. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests entorns naturals davant l'elevada afluència de visitants durant els mesos d'estiu i prevenir conductes incíviques. Com dèiem, 23 persones treballaran aquests dies. La Diputació de Girona en coordina 21, entre les quals hi ha el coordinador general i 4 professionals itinerants per cobrir incidències o reforçar punts concrets. Les 2 persones restants depenen del Consorci de l'Alta Garrotxa, reforçant la tasca dels educadors ambientals que treballen durant tot l'any en aquest espai natural. A les nostres comarques, els informadors actuaran als municipis de Montagut i Oix, Santa Pau, Sales de Llierca, la Vall d'en Bas, la Vall de Bianya, Can de Bànol, Camprodon, Beget, Sant Joan de les Abadesses i les Llosses. En aquest sentit, preocupa especialment la conservació d'aquests espais, com també preocupa que s'encenguin alguns espais molt secs com a conseqüència de les ventades que hem tingut aquesta primavera. Per això el Consell Comarcal de la Garrotxa treballa en la redacció dels plans de prevenció d'incendis forestals. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa creuen que cada vegada més hauran de treballar de manera més específica segons la zona, tot establint mesures de control i preventives pensant en el dia que s'hagi d'actuar davant d'una emergència. Un exemple és l'Alta Garrotxa, un dels espais que més preocupa la comarca de patir un incendi forestal, juntament amb la zona de Maià de Montcal, que toca amb l'Alt Empordà, i la zona de Sant Ferriol, que toca amb el Pla de l'Estany.
Tenim un grup de treball amb tots els cossos d'emergència i seguretat, tant de la Generalitat com de voluntaris, ADF, Creu Roges, associacions de voluntaris de protecció civil, no? I amb aquests treballem de manera coordinada i, per exemple, en la zona de l'Alta Garrotxa, que és una zona on especialment ens preocupa, no? Sobretot el tema dels incendis, ara, a més que arriba doncs, aquesta massificació, doncs, hem fet un grup de treball específic per la zona de Cadernes, per exemple, per treballar aquest tema, i és una manera de funcionar així, en petites zones i en protocols específics que creiem que hem d'anar potenciant i treballant.
I és que des del SIGMA asseguren que els boscos de la comarca tenen molta vegetació estressada hídricament, per això fan una crida a la ciutadania a anar molt de compte a fer qualsevol activitat a espais naturals.
L'acumulació de la sequera, de les ventades i d'aquestes pluges, doncs ens estan donant un còctel d'una situació potser més complicada que havíem tingut anys enrere. És un any que especialment ens preocupa, no? Sobretot perquè veiem aquestes onades de calor que sembla que no tinguin fi, no? Que sembla que no veiem la pluja i no veiem com hi hagi aportació d'aigua a la vegetació.
Tota l'espera que arribin més pluges que ajudin a agafar una mica més d'aire als boscos i també a les mateixes persones.
Per cert, parlant de persones, amb les onades de calor cada cop més sovintejades, la gent gran és el col·lectiu més vulnerable. Per això les residències geriàtriques actuen i canvien el seu dia a dia per protegir a tots els seus usuaris. Quins canvis apliquen? Doncs van des de modificacions horàries fins a una dieta diferent, posant èmfasi en el benestar de tothom. Així ens ho explica en Guido Sengerotti.
Les temperatures fregant o superant els 35 graus de forma sovintejada, sobretot en les onades de calor que cada cop són més freqüents, i hi ha alguns col·lectius que són vulnerables, com la gent gran. Les residències geriàtriques se les empesquen per fer una vida més còmoda als seus usuaris perquè tolerin millor aquesta situació. Ho explica l'Isabel Mir, directora de la residència geriàtrica de Can de Bànol.
Tenim aire condicionat a les zones comuns, per tant a les saletes d'estar, als menjadors, sí que hi ha aire condicionat, el que no tenim aire és a les habitacions, llavors el que intentem fer són les mesures típiques d'obrir les finestres a primera hora i al vespre, llavors tancar a les hores del sol, passar les cortines opaques perquè no entri l'escalfor i obrir els aires acondicionats, tenir les portes de les habitacions obertes perquè al màxim que pugui pues, circuli l'aire.
Més enllà de la climatització, que pot ser més o menys eficient, també es canvien altres aspectes, com l'alimentació, amb àpats més lleugers, o remarcant la necessitat d'hidratar-se de forma recurrent. A més, es modifiquen els horaris de les activitats, per exemple, per poder sortir a passejar quan a fora s'hi està més bé.
Nosaltres, per norma, sortim a passeig davant el centre a partir de les 11 del matí, 11 dos quarts de 12, i aquests dies el que estem fent és canviar l'ordre del gimnàs, la psicomotricitat, per als passejos, i sortim a primera hora. Just quan acaben d'esmorzar els usuaris, sortim a l'exterior. Després, quan ja fa més calor, nosaltres ja estem a dins fent en altres activitats, al menjador, que llavors ja tenim l'aire.
D'aquesta manera, els usuaris poden seguir amb les seves rutines i activitats variades, que a banda de fer passar el temps de forma més amena, també ajuden a que la calor es noti una mica menys. Parla Antoni Caparrós, usuari de la residència geriàtrica de Can de Bànol.
Sempre hi ha alguna cosa a fer i almenys aquí pues, s'està fresc, s'està bé. I a vegades, en quan, pues, sortim a fora, però clar, a fora hi ha uns arbres aquí fora que passen una mica d'aire i encara s'està, però els està més bé aquí dintre.
Els aires condicionats i els canvis d'hàbits, doncs, permeten més tranquil·litat a la gent gran per superar aquests episodis de tanta calor tan desagradables per a moltes persones.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos, avança't a la calor.
És un quart de nou. Sant Joan de les Abadesses ha presentat un projecte per valor de 12 milions i mig d'euros a la convocatòria del Pla de Barris. Es tracta d'una proposta molt potent que es divideix en quatre eixos, centrats en el riu, la connexió entre barris, la cultura, els equipaments i els espais verds. L'oposició comparteix l'ambició de l'Ajuntament, però alerta que els veïns i veïnes tenen altres necessitats que no es reflecteixen en el projecte i que el deute continua creixent. Martí Palau.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha aprovat en ple el projecte del Pla de Barris que dotaria el poble amb 12 milions i mig d'euros. La missió principal és reconnectar la vila amb el riu, entre els seus barris i com a comunitat. L'estratègia es vertebra en quatre eixos: reconnexió urbana i mobilitat activa, el riu i el verd com a infraestructura ecològica i de salut, cultura i equipaments com a motors de comunitat i, finalment, rehabilitació amb criteri social i millora de l'habitabilitat. Parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
En tot un seguit d'actuacions, fins a 51 actuacions, amb un paquet important de diners de 12 milions i mig d'euros. Ara toca, després de presentar aquest projecte, intentar defensar-lo, intentar que, bé, estar atent una mica de com avança tota aquesta anàlisi també del nostre projecte. És veritat que un dels ítems importants és el nivell de renta. En aquest cas, Sant Joan està doncs una mica al límit per poder-se presentar, però bé, en tot cas, estem convençudíssims de que hem presentat un magnífic projecte.
El projecte s'ha aprovat per unanimitat, tot i que l'oposició assegura que es tracta d'un sí crític. Per una banda, els republicans consideren que no s'ha incidit prou en aspectes que el poble necessita, i per altra, remarquen que, en cas que Sant Joan obtingui la subvenció, un 30% del total l'haurà d'assumir l'Ajuntament, el que serien més de 3 milions d'euros. Tenint en compte el deute existent, asseguren no seria bona notícia haver d'augmentar-lo més. Ho explica Sergi Albric, portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Joan.
Aquest suport, diguem-ne, aquesta petició de subvenció, per a nosaltres és un sí crític. És un sí crític perquè, per una banda, creiem que no aborda de forma directa doncs, els plantejaments, els problemes que té Sant Joan actualment, com per exemple l'habitatge i l'aparcament, d'una forma directa i a curt termini, i després també creiem que s'oblida de projectes importants que necessita Sant Joan, com per exemple la millora de l'enllumenat de la Coromina del Bac, o per exemple s'oblida d'un carrer important que cal arranjar, i és el Mestre Andreu, que cal reduir les barreres arquitectòniques i que tingui molts més espais d'ombra.
Sigui com sigui, l'Ajuntament santjoaní presentarà aquest projecte a la convocatòria amb l'esperança que sigui guanyador, tot i trobar-se al límit de la renda per càpita establerta. De la comarca, només els santjoanins, Camprodon i Ripoll s'han presentat al Pla de Barris en un projecte que s'executa en un termini de 5 anys.
A Camprodon, l'escola Doctor Robert aprofita les vacances d'estiu per començar una nova fase d'obres, unes millores que faran pujar la remodelació total al milió d'euros. El consistori contempla finalitzar o deixar el gruix de les obres acabades abans del retorn a les aules. Paula Sayagó.
L'escola Doctor Robert de Camprodon, i aprofitant l'estiu, ha iniciat la nova fase d'obres que suposaran una inversió total prevista superior al milió d'euros. Aquesta millora és la continuació d'una primera actuació que va millorar l'aïllament i els tancaments, una intervenció que responia a una demanda antiga del centre. Ara s'ha donat el tret de sortida a una reforma més àmplia que s'allargarà aquest estiu a l'espera de veure si el calendari es compleix i el gruix de l'obra queda resolt abans de l'inici de les classes. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
Estem molt satisfets de com estan avançant les obres de l'escola, perquè, com podeu imaginar, és un tema que ens preocupa, perquè realment estem parlant de juliol, agost i 8 dies del setembre per fer aquestes obres, unes obres de gran envergadura, unes obres en què hi va una escala, hi va una adequació de 3 aules, una adequació de tot un edifici del que en teníem com infantil, que ja no serà infantil, i per tant aquí hi ha una obra important a l'escola a fer, i per tant hi estem molt a sobre perquè realment al setembre puguem haver complert, si no el 100% de l'obra, haver pogut complir amb el 70-80% de l'obra, que és l'edifici principal que ha d'estar totalment acabat. Les obres estaven avançant molt bé, estem molt satisfets amb l'empresa, i per tant no, el que volem és anar-hi treballant i tenir una escola que en menys d'un any s'haurà invertit més d'un milió d'euros en aquesta escola. Per tant, jo crec que el canvi de l'escola serà important.
Per la dimensió de la intervenció, Guitart ha admès que podria no estar completament acabada amb el nou curs escolar. Des del consistori també han mostrat la seva satisfacció per poder tirar endavant aquesta segona fase, que remodelarà completament la imatge de la doctor Robert.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Obrim ara la carpeta cultural. Can Trona celebra 10 anys com a espai de referència cultural. En l'acte de celebració s'han recordat els inicis amb les figures que van liderar els primers compassos de vida d'aquest espai. De cara al futur, hi ha projectes ambiciosos com fer-hi una biblioteca per fer de Can Trona un lloc més complet. Francesc Fernández.
Can Trona celebra el desè aniversari des de la seva obertura. En el pas del temps s'ha consolidat com un espai de referència cultural on s'han acollit tot tipus d'actes que ajudessin a fer més evident l'objectiu final d'aquest centre. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, parla sobre el temps que s'ha dedicat perquè Can Trona sigui un espai de referència.
S'ha fet una feina ingent, s'ha fet una feina molt constant i perseverant, no? amb persones que han, bueno, que han sumat, no? A que avui, a dia d'avui, puguem celebrar els 10 anys, no? Amb aquesta dignitat, amb aquest espai que potser en el seu moment semblava una mica utòpic, no? Fins i tot, no? Un espai on conflueix, no? La vida cultural, part de la vida cultural de la Vall.
De cara al futur, Can Trona s'anirà convertint en un centre més complet. Roca explica quin projecte hi ha previst arrencar en els pròxims mesos.
Es va pensar que un dels espais que convidaria a tenir a la Vall és una biblioteca, perquè no tenim una biblioteca aquí al poble. I bueno, després de picar molta pedra, després, no, de picar moltes portes, d'intentar fer un exercici de, fins i tot, no, de repensar l'espai Can Trona ja no només com a museu o com a espai d'exhibició o un auditori, estem pensant, no? Estem pensant i ja tenim un disseny, no? per posar una biblioteca aquí dintre aquest espai.
La directora del Centre Cultural i Natural de Can Trona, Laura Canalies, exposa el que ha suposat viure el creixement del lloc en el pas del temps i la rebuda que ha tingut per part dels veïns.
Primer moment, la rebuda de l'espai, potser hi havia més reticència perquè, bueno, és un espai molt gran que no se sabia ben bé com acabaria sent seu del camp, i després es va reconvertir en el que és ara un espai polivalent de cultura i natura, que entén que la cultura no pot estar aïllada, sinó que s'ha de relacionar això amb la pagesia, amb l'educació, amb la participació ciutadana.
Així doncs, la Garrotxa, i més en concret la Vall d'en Bas, seguirà gaudint d'un espai idíl·lic per la cultura en diferents àmbits.
I a Ridaura, el d'aquí estant, veig una estrella, celebra els 20 anys, han preparat una setmana amb diverses activitats per a tots els públics.
Durant aquesta setmana, Riudaura acull la celebració de la 20a edició del D'aquí estan veig una estrella, acte que neix a partir d'un llibre on hi ha més d'un centenar de cançons. Cada dia es faran un seguit d'activitats gratuïtes i accessibles a tothom amb l'objectiu de fer valdre el llibre. Un dels membres del grup Recerca Folklòrica de la Garrotxa, Pep Garcia, parla sobre el procés de creació del llibre.
Vam considerar, doncs, que hi ha que presentar un llibre de cançons que s'havien recollit amb gent de Riudaura des de l'any, aproximadament des de l'any 95 del segle passat fins al 2005. Durant aquests 10 anys es van recollir gairebé 300 cançons al poble, en van fer una selecció d'unes 100 i poques, que són les que estan en el llibre.
Dilluns hi haurà el contacontes Anna de Blas i la presentació del llibre l'obra del cançoner popular de Catalunya, Sant Esteve d'en Bas. Dimarts es farà un sopar i una observació estel·lar a la plaça Puig d'Estela. Dimecres, a partir de les 8, a la placeta davant l'església, hi haurà un recital de poesia. Dijous es farà un via crucis cantat amb l'acompanyament dels cantadors de Riudaura. El mateix Garcia destaca la capacitat que té la gent del poble a l'hora de mantenir la tradició cançonera que s'ha anat passant de generació en generació en el pas dels anys.
Jo penso que el de Riudaura en concret, si no fossin els cantadors, no tindria més mèrit. Però que hi participi el poble i que hi participin tants grups, sí, del poble, jo penso que és una mica l'insòlid i el que ha mantingut els 20 anys.
L'alcaldessa del poble, Anna Vegas, valora la importància d'haver mantingut aquest llegat cultural.
És un orgull i també, doncs, un privilegi, no? Perquè, no sé, tots en tenim moltes ganes, en Pep també canta, també és cantador, jo també formo part dels cantadors de Riudaura, amb la meva filla farem un balcó, ella també és dels petits cantadors i també he tocat amb algunes formacions que ara ja no hi són, com músics de Riudaura.
Els plats de la setmana arribaran a les nits de divendres amb un sopar i un concert de cantadors i de dissabte amb l'actuació del grup La Baula. Des de l'Ajuntament tenen la il·lusió de seguir amb aquesta tradició tan marcada pels veïns del poble per molts anys més.
I ara anem als esports. L'Olot dona bona imatge, però cau en la seva estrena la pretemporada davant l'Espanyol per 3-0. El conjunt dirigit per Roger Vidal va tenir una estrena complicada davant un rival de primera divisió.
L'estadi municipal d'Olot va viure l'arrencada dels projectes 2026-2027 de l'Olot i l'Espanyol. Amb les grades farcides aficionats pericos i olotins, el conjunt de Manolo González va ser clar dominador del partit. Els gols de Rafa Bauza, Marcos Fernández i Roberto Fernández van fer justícia al que es va veure al terreny de joc. No va ser fins al minut 88, però, que els visitants van sentenciar el partit amb el gol de Marcos. Per la seva banda, l'Olot va mostrar solidesa defensiva i trans de partits en combinacions interessants que fan pensar en positiu de cara a les pròximes setmanes. El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal, va destacar la solidaritat del grup.
Crec que hem ser capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació, i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
El nou porter de l'equip, Jordi Saucedo, valora positivament el seu fitxatge per l'Olot en el seu primer any formant part de la plantilla d'un primer equip.
Quan em van presentar el projecte, jo el primer que vaig pensar és amb aquesta projecció, no pensar en el present. Jo crec més que he de pensar en el futur, perquè jo sóc un noi jove i sé que tinc un porter de més anys i jo crec que em pot ajudar molt en aquest repte.
El davanter de l'Olot, Marc Tenes, considera que l'equip va donar bona imatge.
No, la veritat que molt contents, no? Crec que al final era un partit on veníem d'entrenar només 4 dies nosaltres, però crec que les sensacions són molt bones. Crec que pels pocs dies que portem treballant, saps, un equip molt jove, molt unit.
El pròxim compromís amistós serà davant el Girona el dimecres 22 de juliol a les 8 del vespre al Feu Olotí.
I l'hoquei Olot ja coneix el calendari de la Lliga 26-27. Jugarà el grup nord, on tindrà 4 desplaçaments a Galícia, una a Oviedo i una a Bilbao. Els olotins començaran la Lliga el cap de setmana del 26 de setembre rebent el Club Petit Tordera. Informa Roger Isern.
L'hoquei Olot ja coneix el seu full de ruta de la temporada 2026-2027. Serà la seva sisena temporada competint a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal i en la que més viatjarà. En el sorteig celebrat aquest divendres a la tarda al circuit de Barcelona-Catalunya, la bola de l'hoquei Olot ha anat a parar al grup nord, un grup on s'enfrontarà a 7 equips catalans, 4 gallecs, un asturià i un basc. En les darreres dues temporades, l'hoquei Olot havia jugat al grup sud, on hi ha menys desplaçaments, i aquest curs li tocarà fer les maletes més d'una vegada. A partir d'aquesta temporada, la competició es divideix en els mateixos dos grups, però amb més equips, 14 en comptes dels 12 que hi havia fins ara. El debut dels Amics Ràfols serà el cap de setmana del 26 de setembre a la Josep Jou, on s'enfrontarà al Club Petit Tordera. La Lliga s'acabarà el cap de setmana del 29 de maig i la Copa de la Princesa jugarà el 6 i 7 de març. Durant el sorteig també s'han conegut els emparellaments de la Supercopa d'Espanya masculina i femenina, que es disputarà del 23 al 25 d'octubre a la Josep Jou. Per la banda masculina, Barça Liceo i Igualada Calafell serà les semifinals. En categoria femenina, Club Petit Vilassant Palau i Fraga Telecable Gijón lluitaran per endur-se el títol. Poden consultar el detall al calendari complet de l'hoquei Olot per a la propera temporada al web garrotxadigital.cat.
I el campus de l'agrupació esportiva del Ripollès és un dels que tenen més durada a la comarca, del 22 de juny al 31 de juliol. Durant aquests dies, més de 100 nens i nenes passen pel campus, on esports com el pàdel i el tennis es fusionen amb els jocs de lleure Marc en Roura.
Pàdel, tennis i pickleball són els esports principals del campus de l'agrupació esportiva del Ripollès, que va començar el 22 de juny i que s'allargarà fins al 31 de juliol. Durant els matins, els nens i nenes combinen la pràctica d'aquests esports amb joc i estones a la piscina, una combinació que sobreposa el lleure sense perdre la pura essència de l'esport. En parla el director esportiu del campus de l'agrupació esportiva del Ripollès, Pere Verdaguer.
És un campus esportiu, i l'objectiu bàsic és totalment lúdic i que els nens s'ho passin molt bé. Hi ha molts nens que no tenen ni el material ni res, nosaltres deixem tot el material, i aquí el que es tracta és que s'ho passin molt bé, perquè clar, com podeu veure, també hi ha molts nens per pista, i profunditzar en un esport més tècnic no ho fem ara. Llavors és durant tot l'any que fem els cursos de pàdel i de tennis, que aquí sí que ja fem una mica més de perfeccionament.
En total, 130 nens i nenes passaran pel campus de l'agrupació esportiva del Ripollès durant aquestes dates. La setmana amb més participació és aquesta que estem ara, on s'ha superat la xifra dels 100 nens i nenes.
Nosaltres també hem de pensar que anem una mica supeditats per la ràtio, com que la ràtio de cada monitor són X nens, llavors tampoc podem abarcar més la que tenim, però jo crec que amb això són unes xifres molt bones i que cada any fos així, diríem perfectes.
A més, cada setmana el campus celebra una activitat especial, com pot ser una acampada o sortides als parcs aquàtics de la Costa Brava.
Ens acostem a 2:15, ho deixem aquí. Gràcies per la confiança. Demà hi tornem.